passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell. On si no?
Sigueu benvingudes i benvinguts al 99è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Amposta, Ràdio Sabadell i Ràdio Manresa. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi. Què tal? Aquest últim programa de l'any, què?
Pinta molt bé, no?
Sí.
Amb pinta. Molts continguts. Super atapeït.
Sí. Saludem a l'Ilem Remisa, que està aquí a punt sempre amb les seves tecles. Aquí, Ilem, bon dia.
Bon dia. Què tal, Vladimir? Hola, Sergi. Què tal?
Doncs amb moltes ganes de programa, amb moltes ganes de programa. Vladimir, avui què tenim?
Bé, mira, avui encara tenim una entrevista que vaig gravar fa una setmana. Uh-huh. El programa aquest els nostres oients escoltaran tot just el dia de Sant Esteve, després d'aquesta meravellosa festa familiar.
Fabulós.
Sí, de veure, és un dia molt assenyalat després, al final del dia, per escoltar un programa de ràdio, no?
És el que s'hauria de fer.
Exacte. Per tant, gran mestre Fernando Peralta. Després aprofundirem en el tema que vam deixar pràcticament bé marcat en el programa anterior, sí, la retirada del gran mestre Lanyer Domínguez de l'Open de Sandway, uh-huh, perquè va ser una bomba, pràcticament ens va sortir, no sé, a les 2 de la matinada va sortir el vídeo, que ara l'escoltarem. Després parlarem de moltes coses relacionades amb això, també empalmarem el tema del Sunway també amb el torneig, amb els dos tornejos García i Lundain, que s'han celebrat aquí, que també són molt emblemàtics aquí a Catalunya. Uh-huh. Parlarem una mica, també un altre meló que havíem obert va ser l'assemblea de la FIDE, que va ser larguíssima, uh-huh, fins i tot es pot disposar, o sigui, els voluntaris poden escoltar tot, tota l'assemblea de la FIDE, que el vídeo dura 7 o 8 hores.
Quina mandra.
Acomiadarem no tan sols l'any, sinó també acomiadarem l'Elo FIDE.
És veritat. Desapareix l'Elo FIDE.
I l'Elo FIDE vell.
Canvi,
perquè tu i jo en tindrem més, espero.
Sense jugar, augmentarem de FIDE. Que bo.
I després acomiadem l'any.
Fantàstic. Doncs anem per feina. Anem a l'entrevista que vas fer, Vladimir, el gran mestre Fernando Peralta, jugador actualment del Club d'Escacs Valls. Anem a veure què ens explica.
Exacte. Som-hi. Aquí en la terraza del Hotel Sunway nos hemos encontrado con el gran maestro internacional Fernando Peralta. Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? Muy bien.
Escúchame, hoy es el día de descanso en el torneo de Sunway que estás jugando. ¿Cómo va el torneo?
Bueno, el torneo más o menos ahí en la lucha, con 4 puntos sobre 5, con un pelotón de un montón de sí, jugadores muy fuertes, así sí, que todavía sin saber si va a ir bien o mal, ahí puede pasar cualquier cosa. Sí.
Pero bueno, hoy para disfrutar, ¿no?, el día.
Sí. No, hoy hay que descansar, creo que el día de descanso hay que hacerle honor al nombre. Y bueno, venimos a mirar un poquito el campeonato de España de parejas.
Sí.
Y después calculo que dar una vuelta, comer afuera y que pase el día tranquilo. Sí.
Eso, comer afuera, aquí hay sitios en Sitges para comer y comer bien, ¿no?
Sí, estamos mirando algunos argentinos que no conozco.
Ah.
Me estoy buscando por ese lado.
Hombre, sí. Si no fuera en Sitges, te recomendaría en Sabadell, hay un argentino fantástico que a mí me encanta, pero estamos demasiado lejos de Sabadell. Bueno, entonces sí, yo he visto la nómina del grupo A de ese torneo, o sea, mucha gente que ha venido de la India, una queja típica de la gente, que muchos indios en la India, ¿no?, y tal. ¿Qué te parece la nómina? ¿No? Lanier viene aquí, pero bueno, o sea, me parece que ha perdido una y hasta empatado una, ¿no?
Sí, la nómina de jugadores sí es muy complicada. Hay muchos jugadores de la India que muchos de ellos tienen un ranking un poquito inferior, suelen subirlo en estos torneos, ¿no? Está bastante comprobado. y también hay muchos jugadores, en general el que viene a jugar este torneo de afuera viene muy preparado y el perfil es de un jugador muy joven, que justamente hace la inversión de venir a jugar acá para tratar de crecer. Así que es un torneo complicado, es difícil, pero por otro lado es un privilegio tenerlo cerca y si uno quiere, digamos, seguir ahí más o menos fuerte, hay que tratar de obligarse a jugar estos torneos, ¿no?
Ah, muy bien. Y entonces, después de este torneo, ¿qué planes tienes?
Absolutamente ninguno, de ajedrez al menos. No, muchos planes de vacaciones, de fiestas. Ajá. Y después la Liga Catalana, que eso nos ocupa varios meses, hasta abril, así que bueno, más tranquilidad. Sí. Estuve jugando bastante últimamente.
Ah, bueno. Entonces ahora, al acabar ese torneo, en plan light. Bueno, pues me alegro mucho de haberte visto aquí, Fernando, y haber conversado contigo. O sea, desde Lona de Skaks, te deseamos todo lo mejor para vosotros dos, en realidad, ¿no? O sea, porque no estás aquí solo. Entonces, buenas fiestas, que puedas descansar, que puedas encontrar un restaurante argentino con buena carne, ¿no?
Muchas gracias por tu buen deseo. Un abrazo, muchas gracias.
Venga.
Es feia aquesta entrevista el 17 de desembre.
Sí, va ser el diumenge aquell i era efectivament una jornada de descans perquè es feia, a més es feia la jornada femenina. Per cert, la Mònica
Calzeta... Això, qui era l'acompanyant? Això volem saber.
Sí, la Mònica Calzeta va fer, per cert, les simultànies amb 20 jugadors, o sigui, amb 20 jugadors, amb 20 contrincants. L'acompanyant va ser la noia que sempre va, des de fa uns anys, és la... a mestra FIDE femenina, Elisa Hapala, d'Àustria, una noia supersimpàtica, i va ser tan modesta que no ha volgut entrar
a
la
participar.
Conversa, sí, perquè o sigui, el vaig convidar a tots dos, i llavors no em sortia el seu cognom. Perquè allò d'Elisa em sortia, no? Però això del cognom no em sortia en el moment de fer l'entrevista.
Hapala és més complicat recordar, eh?
Bueno, va, i llavors, des del dia de l'entrevista, el Fernando ha fet tres partides, ha acabat en taules. A veure, en general porta un bon resultat, és a dir, més tres. Tres partides guanyades, cinc empatades i cap de perduda.
Sí.
Per tant, avui en dia, a hores d'ara que estem gravant el programa, 5.5/8.
Està molt bé.
Està el resultat, no. Però, clar, ara, els dos líders, en aquests moments, ara mateix, tenen 7/8.
Ja.
O sigui, porten un més 6, és a dir, 6 partides guanyades, 2 empatades i 0 de perdudes. Per tant, clar, hi ha un forat entre 5.5 i 7.
Sí, sí.
Saps? El segon classificat, per exemple, el gran mestre Volodar Murzin, un jovenet de Rússia que va amb bandera FIDE, el vaig veure va venir un dia al Festival de Roquetes de Mar.
Ah, sí?
Sí. I està llavors encara no era GM i em sorprenia, no? Aquest, o sigui... pràcticament es concentrava del tot en els escacs. Totes les altres coses, pràcticament, les deixava de
dedicació
banda.
Absoluta.
Sí, sí, sí. Clar, però el problema de Volodar en aquest cas és que té destrossat el Buchholz.
En aquest torneig, eh?
Sí, perquè ha fet taules en la segona ronda i això, com ben saps...
Penalitza
i moltíssim, saps?
Sí, sí,
per tant,
sí.
queda segon perquè allà són els Buchholz i tant. I estàvem parlant amb el Fernando, jo també aquell dia que vaig passar pel Sitges, dic, bueno, si trobo allà a l'Anyer, no? Per entrevistar per l'Ona d'Escacs, que hagués estat també una bomba.
Fantàstic.
Però resulta que la bomba va caure per altre cantó.
Sí, es va retirar, eh?
Saps? O sigui, es retira... surt pràcticament, no sé, a la matinada de diumenge a dilluns, quan la ronda ja estava emparellada des de feia hores i tot, surt aquesta entrevista, de fet en surten dues, doncs una en castellà i l'altra en anglès. Passem un tall de l'entrevista en castellà que va fer amb l'organitzador del torneig, amb l'Òscar Stoller, i que tots dos allà doncs valorareu a veure com se senten.
Som-hi.
Buenas noches, Lenier.
Buenas noches.
Estamos aquí, acabamos de pasar el Ecuador del torneo y estamos en la 10ª edición de nuestro torneo Chess Abo Sandwich Sitges. Ha sido, bueno, una sorpresa increíble tenerte aquí, pero creo que querías comentarnos algo esta noche, ¿verdad?
Sí, gracias por tenerme una vez más acá, gracias por la oportunidad y sí quería comunicar a todos, ¿no?, mi decisión de no continuar desafortunadamente en el evento. La razón principal es que después de analizar un poco, creo que ha llegado un punto en el torneo donde el riesgo para mí es demasiado grande y el potencial beneficio muy poco o muy difícil de lograr, ¿no? En concreto, difícil de lograr el objetivo con el que venía, que era poder ganar 2 puntos en el Elo y clasificar a los candidatos. Pienso que no he estado, tristemente, o sea, desafortunadamente no he estado a mi máximo nivel. No me he sentido del todo bien desde el punto de vista de salud. Bueno, son otras cuestiones, pero al final es como ha sido y me parece que ya en este punto es un poco más sabio tener una visión un poco más objetiva, porque al final del día, claro, los candidatos es un torneo que a todos nos gustaría estar, ¿no? Y es la razón por la que vine acá, pero también hay muchos otros torneos el año que viene y el resto de la vida, así que creo que ahora lo más sabio es terminar el evento y tratar de recuperarme física, emocionalmente, porque ha sido un final de año un poco duro para mí. Y bueno, la verdad es que me da un poco de pena, ¿no? Con tanta gente que sé que me está siguiendo y que me apoyaba y estaba pendiente de mi actuación y que me deseaban de todo corazón lo mejor y la clasificación. Quiero mandarles un agradecimiento a todos, ¿no? Por seguirme, por animarme, que sepan que siempre tiene una influencia positiva, por supuesto, en mí, de motivación y tal. Así que muchas gracias a toda la gente que me siguió, que me está siguiendo aún. Pero bueno, estas son las razones por las cuales no voy a continuar en el torneo. Así que te digo que no tengo, o sea, nada que arrepentirme tampoco. Intenté lo que pude. Traté de hacerlo lo mejor posible y no salieron las cosas. A veces es así el deporte, es así la vida y uno tiene que pasar páginas y aceptarlo y seguir adelante, que es lo que es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Pero sí quiero, antes de despedirme, darle las gracias a toda la gente y darle las gracias, bueno, a la organización y a ti en lo personal por ser un anfitrión excelente y por habérmelo puesto tan fácil y tan cómodo desde todo punto de vista desde el inicio. Así que gracias a todos y espero estar por acá en una ocasión un poco más feliz en el futuro.
Ojalá. Sé que comentábamos que con Vladimir, con tu entrenador, que no había sido una decisión fácil, ¿verdad? Que
sí, es, por supuesto. No, o sea, no recuerdo haber hecho esto en ningún torneo en mi vida. Desde que tenía, no sé, 7 años y empecé a jugar al ajedrez, siempre termino los torneos donde empiezo. Por eso me sabe un poco mal, ¿no? Pero también hay que decir que yo venía con un objetivo muy, muy específico y si no se cumple ese objetivo no hay otra razón por la cual yo jugar el torneo, ¿no? Ya te digo, no se dieron las cosas como esperaba y me parece que tengo que ser objetivo y tomar la mejor decisión ahora para mí, tanto por el ajedrez como por, ¿sabes?, física y mentalmente. Para mí también siento que necesito descansar, así que por supuesto que no fue fácil, pero creo que es la decisión correcta.
Un Lenier que ho tindrà molt complicat, classificar-se amb els candidats.
Sí, sí, sí. Saps? Què és el que ha passat, o sigui, el fi al cap? Clar, ell es presenta aquí sent el número 7 del món.
Uh-huh.
Val? Per tant, té un Elo FIDE de 2.745 que està a 75 punts, si no m'haig errat, per sobre de l'Elo del segon classificat. Per tant, comença el torneig de número 1 amb molta diferència. Mm-hmm. Va, què significa això? Això significa que qualsevol partida de taules ja et perjudica l'Elo.
Perds molts punts.
O sigui, què va passar? A la Copa Sinkefeld, que es va jugar a aquella ciutat de Sant Louis, on resideix ara, recordem que, o sigui, tenien nacionalitat de Cuba, doncs ara ha passat a ser nord-americà.
Uh-huh.
Llavors, va jugar a la Copa Sinkefeld i aconsegueix més 12 punts de l'UFIDE. Uh-huh. O sigui, això és molt, perquè ells tenen una K igual a 10, val? Amb la qual cosa això vol dir que va fer 1,2 punts per sobre de l'esperança, o sigui que li assignava l'Elo. tenint en compte els elos dels contrincants.
Sí, sí.
Per tant, és un torneig molt exitós.
Sí, sí, sí.
No? Per tant, i després resulta que a última hora la FIDE fa un aclariment, entre cometes, ho posem entre cometes, sobre l'exhibició pels candidats i quasi bé l'obliguen a participar en un torneig fora del territori nord-americà.
Va, i tria Sitges.
I tria Sitges, que evidentment tenia els seus perills. I després els perills aquests es van materialitzar.
Ja.
Perquè em vaig equivocar en l'entrevista amb el Fernando, vaig dir que havia perdut. No havia perdut. O sigui, però va empatar dues partides.
Uh-huh.
A més, una partida, al seu contrincant li obre amb un A3.
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 Gran obertura.
Eh? I després li empata la partida. Perquè li planteja allà... saps, una sèrie de coses que l'Anyer intenta, o sigui, d'una altra manera, però no aconsegueix.
Això no és habitual, perquè l'elit que et surtin amb una 3 és una cosa molt rara, no?
Sí, però clar, o sigui, això vol dir que descarrila del tot la preparació.
Sí, clar.
Val? I, de certa manera, si l'Anyer sí que per aquesta entrevista es pot sentir que possiblement físicament no estava del tot bé.
Mm-hmm.
O és un tema de cansament, o és un cansament mental, o el que fos.
Mm-hmm.
No? Clar, per guanyar aquestes partides contra una gent que en sap i et pot posar resistència,
sí.
No es tracta d'empatar, es tracta de guanyar.
Sí, clar, més li valia guanyar, bàsicament, amb ell. Si no hi ha arribat a l'objectiu que s'havia proposat.
Exacte. Per tant, sembla ser que és molt poca cosa.
És un mal torneig. Va escollir malament, directament, no?
Sí, però el que passa que, mira, sí, anem a parlar una mica d'aquests... O sigui, pel torneig de candidats hi ha 6 jugadors que ja estan classificats.
A la Copa del Món, eh? Mm.
Sí, i llavors hi ha 2 places que encara queden pendents.
Va.
I aquestes s'han d'aclarir a finals d'aquest any, 2023.
Mm-hmm.
Doncs l'una va per Parelo.
Mm-hmm.
No? I l'altra és ser guanyador del circuit de la FIDE.
Vale.
Okay. De la mateixa manera que aquí tenim el circuit Lampec,
pues
però aquest no serveix per classificar-se pels candidats.
I
no?
Actualment qui va davant del torneig aquest?
Llavors, aquest circuit ja està guanyat per Fabiano Caruana.
D'acord.
Vale? Però resulta que Fabiano ja està classificat a través de la Copa del Món.
Vale.
Per tant, el premi gros va al segon.
El segon, què és?
Val. O sigui, per tant, tenim... segons la classificació que he mirat ara mateix a la pàgina web de la FIDE, va l'Anis Giri amb 84,31 punts,
sí.
Després Wesley So amb 83,40,
uh-huh.
I després va el Gukesh.
Vale.
El Gukesh amb 79,50.
Vale.
Clar, el Wesley té també la possibilitat de classificar-se pels punts d'Elo.
Perfecte.
Que està en aquella cursa on ha intentat participar l'Anyer.
Sí, sí, sí.
Gukesh, ara mateix, està jugant un Masters. Val? Perquè els tornejos aquests que entren al circuit de la FIDE han de complir els següents requisits. Passo molt ràpidament. Han d'acabar el 2023.
Vale, que estan corrent.
Almenys 8 jugadors, uh-huh. Almenys 7 rondes.
Vale.
Val? I després una sèrie de requisits més.
Val.
Llavors, resulta que a l'Índia, a Chennai, doncs munten un Masters.
Val? Val.
La mitjana ha de ser de 2.550 Elo FIDE.
Mm-hmm.
Munten un torneig amb 3 jugadors de l'Índia,
mm-hmm.
un de l'Iran, un dels Estats Units, Hongria, Ucraïna 1 i Sèrbia 1.
Val.
Val? I així ens tenen 8 jugadors, fan un round robin a una volta.
Val.
A falta d'una ronda, que es juga avui mateix, nosaltres no podem saber el resultat, però els nostres oients ja sabran.
Ja el sabran.
Val? Gukesh va en primera posició amb 4 punts i juga amb Hari Krishna, que també
Indy,
és de, que també és de l'Índia, la qual cosa em sorprèn moltíssim, perquè com a àrbitre jo sé que en els tornejos round robin existeixen les famoses taules warma, que si tens més d'un jugador del mateix país,
mm-hmm.
intentes evitar
que s'enfrenti, no?
Que juguin en les darreres rondes.
Ah, d'acord.
que juguin el més aviat possible.
Per què això? Per què, perdona?
No,
per evitar...
en el seu moment hi havia molta polèmica. Fischer es queixava que els jugadors de la Unió Soviètica jugaven, es deixaven els punts... es deixaven els punts aquell que anava més bé...
Evitar històries d'aquestes, va.
Sí, i llavors en el seu moment doncs es van crear aquestes taules.
Perfecte.
Llavors, ara, l'àrbitre principal, saben, és un àrbitre de supercategoria de l'Índia, però a mi em sorprèn, que doncs no és
aplicat això,
això.
És estrany, no? Sí.
La cosa curiosa, ho puc dir de broma, si entres allà a les taules Warma, que és el reglament C05, resulta que aquestes taules existeixen a partir de 9 rondes. Però mira, tampoc has de ser un gran matemàtic per fer la mateixa cosa en un torneig de 8 rondes.
Sí. No?
O sigui, per tant, els temes arbitrals són sensibles no només en el futbol.
Ja ho veig. Tenim un altre exemple, veig, de temes arbitrals.
Sí, aquí ens ha passat que els dos tornejos de Lundain, el d'adults i els nens, també van tenir certs problemes des del punt de vista arbitral. Mm. Per exemple, el Lundain d'adults no es va tenir en compte que, doncs, a falta de l'Elofi de Ràpid s'ha d'aplicar l'Elofi de Clàssic.
Vale.
No s'aplica, es posa un 0.
Què es va fer? L'Elofi de Ràpid i llavors el català?
Sí, i després es va fer una ordenació per elo màxim entre l'internacional i nacional, que també s'ha de mirar les bases no ho diuen expressament, van dir que per elo FIDE, però bé, bueno, amb pinces encara ho pots fer, però allò de no aplicar el FIDE clàssic fa una mica de cosa.
I el d'edats, què va passar al d'edats?
Tu vas estar en...
Jo vaig estar, sí.
Sí.
Però aquests temes a mi em van passar desapercebuts completament.
Sí, perquè quan t'he comentat això, per tu va ser una gran sorpresa. Adrià, com va quedar?
Adrià va fer un torneig molt maco, primer any de sub-12 va quedar 6è, amb 6 de 8, i el desempat no el va afavorir, perquè eren 4 jugadors amb 6 punts, i era pòdium, però esclar, va tenir un... Tenia allò que dèiem abans, no? Abans, unes taules a la segona ronda, que van penalitzar moltíssim.
I se'n destrossa el Buchholz.
I ja estàs, sí.
Vale. Però... hem de dir una altra cosa, que encara hi ha un altre jugador que podia haver tingut 6 punts.
A veure.
Per què? Perquè aquest jugador doncs té un bye en la primera ronda.
Sí.
I, per motius desconeguts, en tots els tornejos, perquè existeix el concepte aquest, bye d'emparellament. És a dir, si el nombre de jugadors és senar, llavors a l'últim del rànquing inicial se li assigna un bye.
Vale.
Vale? O sigui, no té contrincant,
sí.
De cara al torneig té un punt.
I fer un punt.
Vale? Llavors, resulta que en aquest torneig, no sé per quin motiu, tots els byes puntuaven 0 punts d'emparellament.
Vale.
Un noi que al final va ser el número 28 del rànquing del sub-12, val? Per algun motiu se li assigna el Bayern a la primera ronda.
Vale.
Això ho ha d'explicar l'àrbitre per quin motiu
potser
ho havia fet.
Potser va arribar tard o per algun motiu d'aquests.
No opino. Llavors, però resulta que si mires la targeta d'aquest jugador, en té 5 de punts, però a la primera ronda té un bye de 0 punts.
I li corresponia un punt.
Si el bye aquest s'hagués interpretat de forma correcta, aquest també hagués entrat en el tren dels jugadors de 6 punts.
Que mai se sap, perquè també li hagués jugat uns emparellaments més complicats. Però, sí, matemàticament seria possible que tingués 6 punts.
Sí. És a dir, és evident, perquè tot queda en aquest condicionant, si hagués passat això, si hagués passat allò. Però, en tot cas, el fet aquest, o sigui, si el nen aquest hagués tingut un punt, llavors l'emparellament a partir de la segona ronda hagués estat ja diferent.
Totalment. Influeix en tota la resta d'emparellaments, evidentment, no?
Per tant, a veure, des del comitè d'àrbitres ens hauríem de posar una mica de forma seriosa en el tema.
Molt bé.
Citem els guanyadors. Tens el llistat de guanyadors.
El de guanyador, en aquest cas guanyadora del sub-8, la Laia Cid, del Sant Cugat.
Sí, ho juga tot i ho fa molt bé.
Molt bé. En sub-10, un altre gran jugador, una promesa que molt de recorregut, que és el Pau Bru, de l'Ateneu Colón. En el sub-12, un jugador que ja està molt consagrat i que és el dominador d'aquesta categoria, que és el Gerard Tallada, de l'Amposta. En sub-14, de Platja d'Aro, Ilya Lunin.
Sí.
I en el sub-20, el mestre fill de Leo Valle, del Gerunda.
Sí, sí.
Substituint el guanyador de l'any passat, que va ser l'Aitor Funes, el nostre Aitor Funes.
Sí, sí. No, l'Aitor ha agafat una mica de descans, perquè, o sigui, sobretot de tornejos en ritmes ràpids, perquè, o sigui, ara es va preparant per la Lliga Catalana, que ara tocarà de defensar el primer tauler, o sigui, en primera categoria, i l'Aitor ho agafa, doncs, així, de forma molt seriosa.
Sí, sí, sí. Sí.
Bé, llavors teníem preparada un tall que no el passarem, però simplement començarem, o sigui, comentarem molt així. Primer, acomiadem l'any, no?
Acomiadem l'any,
sí, exacte. Sí, acomiadem l'any.
Adéu, 2023.
Sí, diem adéu a Elo Feda.
Exacte. Sí, desapareix l'Elo de la Federació Espanyola, eh?
Sí, l'Elo de la Federació Espanyola desapareix. Per tant, tots els tornejos en l'estat espanyol aniran regits per Elo Fide.
Fide, correcte.
Aquí no tenim notícies sobre l'Elo català.
Ja... Tot seguirà igual, suposo, no?
Suposo que sí, perquè, clar, tenim títols de mestres catalans.
Clar, no desapareixeria, no?
Podria ser cosa una mica senzilla. Bé, de l'Assemblea de la FIDE posarem l'enllaç a aquells que vulguin escoltar-lo, que l'escoltin, perquè, bé, o sigui, una de les decisions que es van prendre en aquesta Assemblea és anul·lar, diguem-ne, la clausa que limitava a dos mandats, doncs, la presidència.
Sí, que no hi ha límit. La presidència es pot allargar tant com es vulgui.
Sí. I bé, Arcadi Durcoll es va presentar amb això, no? Amb la proposta aquesta de limitar a 2 anys. I ara resulta que la Vox Populi i no sé... Bueno. En fi.
La votació va ser bastant, bastant contundent, no?
Contundent, sí, 80% a 20%, i, bueno, què hi farem? Bueno. Llavors, no sé. Ho veurem com van les coses. Ara, per exemple, veus molta cosa a la pàgina web de la FIDE, veus molta cosa que està actualitzada, però hi ha també coses per millorar, això és evident. Per cert, alguns tornejos, per exemple, el mateix Sunway, també, o sigui, té una subvenció de la FIDE, l'Obert de la Mediterrània també no va tenir... Bé, o sigui, per tant, la FIDE ajuda.
Sí, la seva feina. Molt bé.
Doncs va...
Una cosa més?
No, pràcticament això, ens hem de preparar per les campanades, no?
Home, i això està a tocar, això ho tenim
a tocar. El raïm, o sigui... Doncs què?
Doncs què
farem un comiat de l'any amb una música catalana.
Com Déu mana.
Ah, exacte.
Fon-li. Sí, hauríem de fer-ho de les uves, Vladimir, a TV3. T'imagines? Seria un puntàs, vull dir que ningú ens coneixeria, però seria divertit.
I de jugar també.
Que sigueu un any nou, 2024, fabulós en tots els sentits.
Exacte. Que no pareu, el mateix que hem dit, o sigui, pel Nadal. No pareu, gaudiu, porteu els nens als vostres clubs, ensenyeu, feu classes d'escacs. No penseu mai que guanyareu la vida amb els escacs. Però el que sí que tindreu en canvi és molta satisfacció, sobretot quan els vostres fills, filles, quan els vostres deixebles aconsegueixen resultats. Això és el moment més feliç de qualsevol pare, qualsevol mare, qualsevol mestre, qualsevol entrenador.
És cert. I encara que no jugueu a nivell competitiu, només la partida de l'avi amb el net, del pare amb el net, són moments i records molt, molt bonics.
Exacte. Va ser molt emocionant la setmana passada, que ens va venir el Miquel Febrer.
I tant.
I ens va fer aparèixer no tan sols el record del Josep Roca, sinó també del seu pare. Jo he passat això al Jordi Roca, el fill del Josep, i per tant, o sigui, el net de l'altre.
Moments molt entranyables.
Sí.
Molt bé, Vladimir, doncs ho deixarem aquí.
Sí.
Bon any també a tu.
Gràcies, igualment. I què? Ens toca preparar el programa número 100, Sergi?
Tenim feina, perquè el proper programa ja serà el número 100 i alguna cosa especial haurem de fer.
Sí.
Digo jo.
Sí.
Sorpresa?
Sorpresa.
Ja veurem a veure què fem. Alguna de grossa en liarem.
Sí, segur.
Molt bé, doncs, Vladimir, gràcies. Guillem, gràcies. A tots vosaltres per escoltar-nos. Feliç any 2024. Salut i escacs. Sí, el millor que tinguem.